Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5 notícies. Notícies d'avui dimarts, dia 31 de març d'aquest 2026. Una jornada on novament s'han superat els 100 km per hora de tramuntana amb una grupada encesa que encara continua. Notícies, però, que venen encapçalades perquè Olives l'Espanyola ha llançat un nou producte a les olives de gran calibre farcides d'anxoves de l'Escala. Una actualitat que ve encapçalada per tots els següents titulars. El cicle teatral de butaques de primavera s'estrena amb Joan Pera i l'obra Una estona amb Joan Pera. Ho ha fet a la sala polivalent de l'Escala, que s'ha omplert per veure un show teatral que repassa el bo i millor de la seva vida, de la vida de Joan Pera, en clau d'humor. És la primera obra d'aquest cicle i n'hi hauran dues més, el proper 12 d'abril amb Roger Coma i el 31 de maig amb Mala Anna Moliner. I en cultura també ens fem ressò de la presentació del llibre Memòries d'un capellà apòstata, una presentació que es va fer a l'Alfolí de la Sal i un llibre que recupera la història del primer capellà gironí que va penjar els hàbits en ple franquisme. Joan Vinyes, vicari capellà de l'Escala, ho va anunciar l'any 1954 en plena missa des de la trona de l'església de Sant Pere de l'Escala. I en terreny esportiu, tot a punt pel MIC, la prèvia a aquest torneig internacional de futbol base, on l'Escala acollirà la categoria dels alevins i acollirà fins a 16 partits al nou Miramar. Entre d'altres, hi jugarà el Futbol Club L'Escala, el Barcelona i el Reial Madrid. En total, un torneig on hi participen 482 equips i s'han programat un total de 1.200 partits entre dimecres i diumenge. I un informatiu que l'hem començat parlant del temps i també l'acabarem dient que demà continuarà la tramuntana però en menys intensitat i veurem més núvols sobretot a partir de migdia i tarda. Sensació de fred marcada per aquest vent, aquesta tramuntana persistent. Al punt de les 6 de la tarda, totes aquestes notícies ampliades. Qui us ha parlat? Sergi Corral, que acabeu de passar molt bona tarda, feu bondat.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Comencem per l'entrada de la finca i fem tota la volta a la finca, tot al redador, tot, fem tot el perímetre de la finca. No, fem tot el perímetre, perquè hi ha venes que poden ser d'entrada quan entres i n'hi ha que van travesseres. És una manera de si hi ha un creuament de venes, poder localitzar. Anem tirant, no noto res, anem poquet a poquet... Ara noto alguna cosa, una miqueta, molt poca cosa, però deu ser una vena molt petita. Per tant, ja no diem mai res, ja me la salto. Pot ser una humitat, pot ser carbonat càlcic, que també marca, ho senyali per l'aigua. Continuem. Mira, en aquest cas, a veure si ens tenen de sort, en trobarem. Marcarà alguna cosa. A veure, anem tirant, anem pujant.
De moment les varilles estan en paral·lel, això vol dir que no hi ha res.
De moment res, ni es belluga ni res. Anem pujant, ara, veus, vas veient, es tomben, jo les aguanto, les intento aguantar, però m'acaben picant el pit. Bueno, això és una vena.
Ara han fet la volta, aquestes varilles.
Ara han fet la volta, sí. Ara passo la vena, tu mateix ho veuràs, i elles se van recol·locant, vull dir, com estaven al principi, i ja està, i ja per la pròxima, si és que n'hi ha cap més.
Benet, com s'explica això? És a dir, jo et veig amb les varilles, no sé si això ho mous tu, com pot ser, no?, que només amb aquests dos ferros o amb un pèndol acabem trobant un pou. Això quina explicació té?
Això per mi no té cap explicació perquè jo no hi crec. Però passa. Vull dir, no et puc dir res més, no crec que et passa. I et diré més clar. Ho proves tu a veure si tot funciona. Diuen que si són camps magnètics, que si el nostre cos està més preparat per rebre aquests magnètics. Els geòlegs no hi creuen, evidentment, i quan ho diuen amb un geòleg no hi creuen. No sé, però mira, des de l'antiguitat que s'ha fet així...
Escolta, fem això que em deies, canviem els instruments. Jo et deixo el micròfon i la gravadora, sí. I jo agafo les varetes i em vas explicant.
Molt bé. Val, tu em vas explicant, com ho he de fer.
Mira, agafa les varetes, apoya't els dits aquí, aguanta fort, posa-te-les així ben obertes, els colzes que et toquin el cos, i llavors pensa en aigua, no sé, jo penso en l'Ebre, per exemple, no sé, has de buscar aigua, tu busques aigua, vols aigua, i molt a poc, perquè tu ets molt nou, en aquest cas no sé si et funcionarà encara. Ves fent, ves caminant. Quan notes una ventilació, t'apares. La notes ara? Jo veig que et fa alguna cosa. Se't creuen. T'has passat, però se t'han creuat. Algo t'ha senyalitzat. Ho has fet tu? Tu ho has fet tu amb les mans?
Jo, aparentment, no.
Ho has fet tu? Pues, bueno, això és el que em preguntaves, no? Vull dir, jo, aparentment, tampoc. Ara, bueno. No ho sé.
Quatre gotes. Una mirada al futur de l'aigua.
La mística dels saurins pot arribar a despertar passions, també escepticisme, no tothom hi congregue, però jo encara estic impactat pel que he viscut. Compartirem una altra experiència en el programa d'avui, també sorprenent, al municipi d'Alforja, i de troballes amb tècniques ancestrals a tecnologies de futur, perquè avui també apuntalarem com hauria de ser la transició hídrica a Catalunya segons els enginyers. Bé, per quina Catalunya ens hem de preparar? Quants habitants serem el 2050? Començarem parlant, però, dels aqüífers, amb els quals també haurem de comptar en un futur. Els coneixem i aprofitem prou?
L'aigua subterrània beu, en bona part, de la pluja. Significa el 70% de les infiltracions que reben els aqüífers. Tot i que també pot rebre aportacions de rius o altres masses d'aigua, o bé de filtracions de les nostres canalitzacions, per exemple. En qualsevol cas, el ritme de recàrrega d'un aqüífer no és ràpid, ja que només aprofita de mitjana el 10% de l'aigua de pluja. El cert, però, és que varia en funció de les característiques de cada zona. Mentre les rieres del Garraf aprofiten el 27% de l'aigua de les precipitacions, la infiltració de les rieres litorals del Gaià són inferiors al 4%. Segons els estudis de la Generalitat, amb registres anteriors a la darrera sequera, als anys normals, Catalunya extreu el 76% dels recursos subterranis disponibles. I, en canvi, en període secs, la demanda s'enfila fins al 115%.
Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
Damià Barceló és expert en recursos hídrics, professor universitari, va ser director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i és una de les veus, podríem dir, més acreditades a casa nostra, també reconeguda a nivell internacional. Benvingut al programa.
És un plaer estar aquí per parlar-vos del tema aquest de l'aigua.
La Catalunya del futur ha de comptar amb els aqüífers?
Sí, la Catalunya del futur, com la d'ara, de comptar amb tot. Aqüífers, aigües residuals tractanerades, desalinitzadores si estàs al costat del mar, hem de comptar amb tot, perquè és, a veure, els recursos són limitats.
Pel que fa a l'ús d'aquests aqüífers a Catalunya, s'han aprofitat en excés, s'han sobreexplotat els últims anys?
Sí, un dels problemes greus que tenim els aqüífers és la contaminació de nitrats, degut a les activitats agrícoles, bàsicament, agrícoles ramaderes. Per tant, el tema dels nitrats està allí, molts d'aquests pous no es poden fer servir, no es poden utilitzar. S'estan recuperant i s'han recuperat pous, per exemple, el cas del Besòs a Barcelona. Algunes d'aquestes aigües s'estan fent servir per regar, no per usos, diguem-ne, d'agrícoles, però hi ha una feina importantíssima amb la recuperació d'aquests aqüífers. Per tant, és important i pensem que l'aqüífer sempre està connectat a l'aigua superficial, és a dir, quan veiem un riu, el riu porta aigua perquè hi ha aqüífers, eh? Per tant, si no porta aigua és que no hi ha aqüífers, eh? Vull dir, aleshores, tot això s'ha d'anar cuidant, i per el tema de recuperar un aqüífer és costós i degut a la gran activitat ramadera de Catalunya i agrícola, doncs això és molt complicat, perquè pensem que Catalunya, el sector agroalimentari, representa més del 25% del PIB. Això vol dir doncs, 8-10 milions de porcs, aviram, etcètera, etcètera. Clar, hi ha una activitat agrícola important i això ha de ser sostenible. Per tant, com ho fem? Això és un tema que jo pregunto, com ho fem?
En qualsevol cas, quan hi ha un aqüífer contaminat, es pot salvar. És a dir, aquesta contaminació és reversible, es pot arribar a recuperar.
Sí, però s'ha de tractar el nitrat, s'ha de treure, s'ha d'eliminar el nitrat. O sigui, els nitrats estan a uns nivells molt alts, superiors a la directiva europea. en la majoria de Catalunya. O sigui, avui en dia és vulnerable. Ja és un tema que tenim un problema, que Catalunya i Espanya també, eh? Vull dir, no és només aquí. És un tema important. A part que hi poden haver altres coses, com antibiòtics, pesticides, a zones agrícoles, a zones, per exemple, blat de moro, zones on hi ha molta activitat agrícola, doncs hi ha pesticides, antibiòtics, perquè, clar, els ramats, el bestiar, doncs, necessita antibiòtic. I aleshores, tot això va passar també a l'aqüífer. Per tant, l'aqüífer són importants i s'estan recuperant, i sé que hi ha un pla de recuperació d'aqüífers amb algunes zones i es poden tractar, però és, no és, vull dir, bé, requereix una tecnologia, inversió, etc. Com tot, una mica, si es vol recuperar l'aigua, en general, el que diem l'aigua regenerada, no? d'una aigua superficial regenerada, d'una aigua d'una depuradora, però l'aqüífer requereix això, i aquest és el problema que tenim amb els aqüífers.
Més que no pas la disponibilitat d'aigua.
A veure, d'aigua n'hi ha, i més, bueno, aquest últim any que ha plogut. La disponibilitat d'aigua a Catalunya tindrem sequera, els experts, jo sóc expert en parcialment en temes de sequera, però vull dir, m'hi he hagut de posar els últims anys. Diuen que són episodis que repeteixen cada 7, 8, 10 anys. Pensem que l'última forta va ser el 2008. Per tant, aquí a Catalunya ens hem d'espavilar, és a dir, les inversions del govern català previstes, que he vist ara, que aquest nou govern respecte a l'anterior estan respectant, és per augmentar la disponibilitat d'aigua i arribar als 280 hectòmetres cúbics en el que seria aigua desalinitzadora i aigua regenerada, no? I si podem tenir aquests 280 hectòmetres cúbics, que no depenen de la pluja, perquè aquí el que no pot ser és que avui en dia depenguen de la pluja com l'edat mitjana, és a dir, el que no pot ser és que si no plou no hi ha aigua, no, home, vull dir, a veure, avui en dia tecnologies, Israel no depèn en absolut de la pluja. Per exemple, Israel té en aquest moment tres grans desalinitzadores que li donen 550 hectòmetres cúbics per any. Ara s'han de començar a fer aquestes inversions perquè pel proper episodi sequera que ens agafi més preparats, no? Ens agafi millor.
Seguim estirant el fil de la contaminació, que és el primer que havíem obert, perquè, de fet, vostè també ha estudiat la contaminació per microplàstics. Quan parlem d'això, sovint ens ve la imatge de mars, d'oceans, però en l'aigua potable que acabem consumint nosaltres a casa nostra, també té efecte aquesta problemàtica?
Bé, en principi l'aigua potable n'hi ha d'haver-hi molts menys, perquè el microplàstic, la de l'aigua potable, passa molt més tractament, és a dir, qualsevol aigua porta tractament. L'aigua potable, en principi, a dades d'Europa, hi ha molt poc, n'hi ha, però molt poc, o sigui, els nivells estaríem parlant de poques partícules de microplàstic. L'aigua residual que va als rius n'hi té més, i també no només l'aigua del riu, sinó també els sòls. És a dir, quan estem regant amb aigua regenerada o aigua de riu, el sòl també es contamina. Això és un greu problema, per exemple, a Xina. Aquí a Espanya s'ha estudiat poc, s'està estudiant ara. Inclús les plantes poden absorbir part d'aquest microplàstic i passar a la planta. Per tant, el microplàstic és un tema que està tot arreu, perquè estem abusant també de l'ús de microplàstics, s'estan trencant, són partícules que es trenquen, es fan els micro i els nanoplàstics, i això arriba tot arreu. I a més, els micro i nanoplàstics el que fan són absorbeixen d'altres contaminants, de manera que això passe a tota la cadena. És a dir, el microplàstic no només és plàstic, sinó que també, per exemple, conté antibiòtic.
La disponibilitat d'aigua subterrània a Catalunya és coneguda? És a dir, tenim una radiografia clara dels recursos que hi ha, o en aquest sentit hi ha camí per recórrer, ens podem arribar a esperar noves troballes?
En principi, hi ha molt, els grups d'hidrogeologia o d'aigua subterrània a Catalunya són gent molt coneguda i saben el quantitat que hi ha. Per exemple, Barcelona sé que hi ha 40 hectòmetres cúbics, perquè ho ha repetit moltes vegades, o sigui, el que és la ciutat de Barcelona, que és molt 40. El que passa és una cosa és el recurs que hi ha i l'altra el que pots aprofitar. O sigui, no pots buidar un aqüífer. Perquè hi ha un altre tema. Si tu, per exemple, buidessis molt els aqüífers, el que està passant ara amb algunes parts del món, que el terreny baixa. Si tu explotes molt l'aqüífer, al final el que tens és una baixada del terreny. Això està sortint a la premsa, no? Per tant, a Catalunya sí que hi ha aigua subterrània i molts pous, a la zona de Tarragona, moltes. Se sap les quantitats que hi ha, però la qualitat, amb tot arreu, ja t'he comentat, hi ha un problema de qualitat i un problema, clar, si l'aigua no té qualitat, què en fas de la quantitat si la qualitat no és bona?
El desenvolupament industrial i demogràfic del país en aquest futur pròxim arribaran al punt de posar al límit la disponibilitat d'aigua?
Bueno, jo crec que si es fa bé, no. Clar, si es fa bé, no. Aquí hi ha una discussió que va sortir quan hi havia la sequera, que donem aigua als regants o aigua als turistes, no? Perquè, clar, si un turista es dutxa tres vegades al dia, el consum d'aigua a Barcelona ve a ser d'una persona de Barcelona 100 litres al dia. un turista si gasta 300, clar, escolta, vull dir, a veure, què fem aquí? Vull dir, aquí arriba un moment que dius, si creix molt el turista, que dona molts diners, d'acord? Però després hi ha tot el sector ramader, agrícola, que és a Catalunya, com t'he dit, és el 25%. També s'ha de... Aquí hi ha un tema que no he dit, que s'ha de millorar molt el sistema de recs. Aquí a Catalunya hem anat una mica endarrerits, per exemple, el Canal d'Urgell està fent les inversions que havia començat a fer-les ara, però els havia fet fa 50 anys. Per exemple, el que són els sistemes de recs agrícola a Múrcia, Alacant, són molt millors. O sigui, el que és la part de Llevant, que han patit molta aigua, ho han fet millor a Almeria, per exemple. Aquí a Catalunya han tirat massa de veta de l'aigua del Recamanta, no?, que es diu. Per tant, aquí jo crec que l'agricultura també ha de fer els deures d'utilitzar menys aigua i millor. Si es fa això, no hi haurà problema. Si no es fan aquestes inversions, no, eh? Perquè llavors tenim una aigua de sequera, els embassaments no donen prou d'aigua. Si no s'haguessin fet les desalinitzadores que es van fer a la renda del 2008, que es van fer els 80 hectòmetres cúbics que teníem, doncs no haguessin tingut problemes, haguessin de venir potser aigua amb vaixells o un trasbassament. A veure, però com que sabien fer una petita inversió, doncs s'ha aguantat. S'havien d'haver fet més, però no es van fer. El que jo vull dir és que han de pensar què s'han de fer. És a dir, això s'ha de fer i després s'ha de fer una bona gestió política des del govern, jo crec, dels recursos, i dir, bé, si som 10 milions, doncs, bueno, com ho gastem, qui gasta aquí, quin és el màxim, etc.
Damià Barceló, gràcies per compartir la seva visió amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, i un plaer.
Els estudis de l'ACA expliquen que sovint s'extreu més aigua dels aqüífers que la que poden proporcionar de forma sostinguda. En anys amb un règim de pluviometria normal, més del 30% de les masses subterrànies presenten un índex d'extracció per sobre dels valors recomanats. El cas és que, en anys secs, la situació es tensa en la meitat dels aqüífers perquè es sobreexploten. A més de posar-los al límit de la seva capacitat, Catalunya té un problema amb la qualitat de les aigües subterrànies, ja que el 35% s'han declarat en mal estat químic, sobretot per contaminació de nitrats. En resum, de les 70 masses d'aigua subterrània que s'identifiquen en el Pla de Gestió de la Generalitat, només 16 presenten un estat bo, és a dir, que aproven pel que fa a qualitat i també en termes de quantitat en relació al ritme d'extraccions.
Els aqüífers se segueixen explorant força en èpoques de sequera, sobretot, però cal tenir en compte que l'extracció, tal com la coneixem avui en dia, és un invent prou recent, des que hi ha sistemes de bombament potents i des que perforar, per exemple, més de 100 metres de profunditat es resol amb una certa facilitat tècnica. L'altra opció que ara es comença a plantejar és la d'utilitzar aquests aqüífers com a dipòsits d'aigua, és a dir, que quan tinguem molta aigua siguem nosaltres els qui la injectem al subsol. Una fórmula, per exemple, que en Damià Barceló també validava i que justament és una de les opcions que planteja l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, amb qui ho conversarem de seguida. Abans, però, us volíem explicar una d'aquestes troballes de sequera i, per tant, en un context de màxima urgència.
Quatre gotes.
La història dels saurins ens connecta amb el municipi d'Alforja, al Baix Camp, que, com tants altres, en aquesta última època de sequera, els van trucar. El cas d'Alforja podríem dir que va ser diferent, la seva història va ser una altra. Parlem amb el seu alcalde, Joan Josep García, benvingut al programa.
Hola, bon dia, Gerard.
Si no m'equivoco, vosaltres vau rebre una trucada força sorprenent.
Va ser molt sorprenent. La trucada la vaig rebre del saurí, del Joan, que em va trucar perquè em va veure amb un tall que va sortir per TV3.
I explica'ns com va anar aquesta trucada.
En aquella situació, Gerard, que estàvem patint de l'any 2022-23, en aquella sequera que hem estat patint tots plegats, et truca un saurí i et diu que des de casa seva sap on puc fer un pou per poder tenir aigua. Doncs el primer que penses és que se t'anaran enfotent.
Clar, que és una broma telefònica, potser.
És una broma telefònica, se n'enfoten de tu. No, jo dic, ostres, dic, aquest, vull dir... I llavors, no, llavors parlo amb ell i li dic, escolta, dic, mira, jo ja tinc prou feina per poder tirar endavant això, com perquè em vinguis a trucar-me a fer-me aquesta gracieta. I em diu, no, sóc un saurí o sóc una persona que estic molt vinculada en el món de l'aigua, i l'aigua la tens a tal lloc. Bé, quan un està desesperat en una situació que nosaltres estàvem, doncs, bàsicament, t'aferres al que sigui, i llavors, doncs, bé, vaig anar en aquell lloc que ja em deia. Resulta que en aquell lloc on nosaltres els vam acabar fent el pou, doncs aquell noi també fa anar el pèndol i tot això, i s'ho va mirar i va dir, home, doncs sí, sí, doncs igual sí que té raó, i aquí hi ha aigua. I llavors, doncs, el que vam fer, els vam anar a buscar. Els vam anar a buscar, més amunt de Lleida, amunt al seu municipi, i el vam portar aquí, i llavors vam acabar de mirar-ho en el terreny. I sí, sí, era efectivament on havia dit ell, doncs llavors vam fer les proves allà en el terreny, i llavors em va dir que hi havia una veta a diferents alçades, a diferents profunditats, i que hi havia aigua, que hi havia molta aigua. Creta amb l'anècdota, Gerard, perquè han acabat per la Benestar, que ell em va dir que hi havia diferents vetes, però que la veta més interessant estava a partir dels 150-160 metres de fondària. Ell em va dir que hi havia aigua als 20 metres, als 40, als 80 i gairebé cap als 150, i llavors van començar a fer la prospecció, i sí, sí, als 20 metres ja va començar a sortir aigua, i clar, quan tu vas començar a sortir aigua amb una sequera tremenda, doncs clar, és com vaig pensar en aquella gent del petroli, no? És com si trobessis petroli. Enmig d'una sequera tremenda, doncs va començar a sortir aigua. I la veritat és que per motius logístics vam fer el pou a 150 metres, perquè qui ens podia fer el pou ens ho podia fer amb aquesta fundària, perquè és la màxima que tenia. Traiem uns 9, entre 9 i 10 metres cúbics hora al començament. Treia aquesta mitja dels 9 metres cúbics i llavors vam quedar sobre entre 7 metres cúbics l'hora, que 7 metres cúbics l'hora, això perquè tinguis en compte, ho traslades amb els camions, amb els cisternes, estem parlant de 4 o 5 camions cisternes diaris.
Doncs ens quedem amb aquesta anècdota, va. Recordem, referència de 160 metres de profunditat, perquè aquesta història que avui expliquem no acaba aquí, encara hi haurà una segona trucada del Saurí, però estirarem el fil més endavant. Alcalde, ens retrobem aviat.
Moltes gràcies.
Tornarem a parlar de saurins i també de mites i llegendes al voltant de l'aigua. Hem fet un encàrrec al Joan Pellicer, qui va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya. Ell ha estat un dels nostres guies en aquest trajecte del Quatre Gotes i, entre d'altres qüestions, li hem demanat que ens confirmi, o bé ens desmenteixi, algunes creences al voltant d'aquest recurs natural. Abans d'acabar el capítol, el saludarem, però abans el que fem és anar cap a Barcelona perquè ens hem citat amb l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Es tracta d'un punt de trobada dels col·legis d'enginyers industrials, agrònoms, camins, canals i ports i d'economistes que es van aplegar en aquest observatori just en el context de sequera per establir quin hauria de ser el full de ruta a la transició hídrica de Catalunya. En períodes de sequera o quan més ens ha faltat l'aigua, sempre hem estat pendents del cel. Fins i tot a casa nostra, i ho veurem aquí al Quatre Gotes, hem estat pendents o hem confiat la solució de vegades a pregàries, fins i tot a processons per demanar ajuda perquè plogués. Pel futur, però, des de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua ens plantegen una altra mirada, un canvi de perspectiva. Marc Oliva, gràcies per entrar amb nosaltres avui al Quatre Gotes.
Gràcies a vosaltres.
Per garantir aquesta aigua del futur, ja no podem mirar només al cel?
No hauríem, és a dir, tenim tecnologia suficient, tenim coneixement suficient, tenim capacitat suficient per, com a mínim, plantejar-nos la idea de no haver d'estar pendents del cel, sinó confiar una mica més en la tecnologia, en la capacitat d'inversió i en la planificació per poder tenir la capacitat suficient en moments de sequera extrema per assegurar el subministrament d'aigua just i equitatiu per a tots els usos.
A l'Observatori heu redactat el document Catalunya 2050, base per la transició hídrica, on recolliu d'alguna manera els deures que hauríem de fer com a societat per estar preparats per quan arribem a aquesta Catalunya dels 10 milions d'habitants d'aquí a uns 25 anys, el 2050, i que llavors hi hagi aigua per tothom. El context, com a mínim, el punt de partida, no és del tot favorable.
El que veiem és que més enllà de les sequeres, d'aquí a 25 anys serem més gent. Apunten les previsions cap a 10 milions i nosaltres és la punt de partida que agafem. Per tant, venim d'una Catalunya de 6 milions d'habitants, som 8 milions i anem cap als 10 milions, és un creixement notable de la població, per tant, més gent hi haurà més demanda d'aigua, previsiblement és gairebé proporcional. I, per altra banda, estem en un context clarament de canvi climàtic, malgrat encara hi ha qui el negui, ja n'estem visquent les conseqüències i, per tant, ens hi hem d'adaptar. I el canvi climàtic, una de les coses que ens diu sobre l'aigua és que tindrem, fins i tot quan tinguem aigua, en tindrem menys. De l'ordre d'entre un 20, un 30, 40% menys, depenent de les previsions i depenent de l'augment de temperatura. Per tant, una mica també està perfecta. Més demanda, menys oferta. Això, com veieu, no casa, ens anem cap a un escenari on, fins i tot en moments en què tinguem aigua, tindrem una escassetat permanent o un estrès permanent. Això vol dir que viurem tensionats, si no prenem mesures, quan tinguem aigua, i quan no en tinguem serà molt ràpid el problema, vindrà molt més ràpid que abans.
Creixerem un 25%, tindrem un 25% menys d'aigua, necessitarem, per tant, si descomptem aquesta part d'estalvi, necessitarem un 25% d'aigua més. Explica'ns d'on la traurem, aquesta aigua.
Efectivament, és a dir, no? Més demanda, menys oferta, per tant, estrès hídric, necessitem més aigua, i aquesta és un dels eixos que nosaltres treballem. Nosaltres plantegem tres grans eixos, dos van enfocats a la quantitat d'aigua. Un és, hem de ser capaços de ser més eficients en l'ús de l'aigua, per tant, gastar menys, utilitzar menys aigua, sobretot en l'ús agrícola. Hem de pensar que si som més persones haurem de produir més aliments, per tant, utilitzarem més aigua per produir més aliments. Catalunya és un país que necessitem el regadiu per ser productius en l'ús agrícola, per tant, necessitarem més aigua. Per tant, un dels grans focus és l'eficiència en l'ús agrícola, ser eficients no tant per utilitzar menys aigua, sinó per produir més aliments sense gastar-ne menys, sense utilitzar-ne menys. Aquest seria un dels grans eixos. També mesures d'eficiència en l'ús urbà, on, de fet, ja ho hem dit moltes vegades, ja som molt eficients. No vol dir que no haguem d'aplicar mesures, i nosaltres en plantegem, sobretot en la distribució de l'aigua. Hem d'intentar fer la idea aquesta que cada gota compta, és cert, però el 72% de l'aigua a Catalunya s'utilitza per l'ús agrícola, però el gran gruix d'estalvi està en l'ús agrícola. Per tant, un eix d'estalvi, un eix d'eficiència, i un segon eix que ens aportarà més aigua, que és l'eix de nova aigua, o aigua no convencional. Aquesta aigua no convencional, essencialment, és la dessalació, que ja en tenim un parell de plantes funcionant, i que nosaltres proposem incrementar-la amb fins a 6 plantes de dessalació i en total uns 360 hectòmetres cúbics a l'any. Dessalació i regeneració. I la idea de regeneració és que si ja fem esforços per depurar l'aigua que ja hem utilitzat, no? L'aigua la passem per una depuradora i per tant ja fem aquesta aigua intentant no abocar-la o a mar o a prop de mar, perquè després l'haurem de dessalar, per tant no té massa sentit intentar regenerar, aplicar un tractament terciari que faci que aquesta aigua pràcticament sigui utilitzable.
Una de les altres apostes estratègiques que presenteu en aquest document és la interconnexió de xarxes. Què significa connectar Catalunya amb aquestes xarxes?
Bé, és el que et deia, nosaltres plantegem tres grans iniciatives tècniques o tres grans estratègies. Les dues primeres són les que dèiem d'eficiència i nova aigua. Aquestes van enfocades a la quantitat d'aigua disponible, una per estalvi i l'altra per aportació de nova aigua. És aquest mix, aquest equilibri. I un cop tens tota l'aigua, el que diem és que ens falta una capa, que és la capa de resiliència. I la resiliència l'aconseguim amb una xarxa interconnectada. Les xarxes del país no estan connectades. Quan penses en la xarxa elèctrica és molt evident que totes les xarxes estan connectades. Quan tens una fallada en un punt pots subministrar des d'un altre. En el cas del gas també en alguns punts està connectat per diversos llocs. El cas de l'aigua no és ben bé així. Tenim xarxes molt aïllades i el que proposem és tenir xarxes interconnectades. Per tant, fer un gran corredor a tota la zona litoral i prelitoral, que és on es concentra la major part de la població, per tal de garantir els usos urbans de l'aigua en qualsevol circumstància. Perquè què ens aporta aquesta interconnexió? Ens aporta 1, que en cas d'emergència en una de les zones puguis proveir d'aigua d'alguna altra, només en cas d'emergència. No es tracta de fer trasbassaments continuats, sinó que es tracta de proveir en cas d'emergència. Aquesta emergència pot venir per temes de sequera puntual en alguna de les zones, però també pot venir per contaminació de les masses d'aigua. I dos, i aquest crec que és l'afegit també important, és que, com deia, anem cap a un model on cada vegada tindrà més pes l'aigua dessalada, no? Llavors, ja no només l'aigua ve dels rius, sinó que ve del mar, i per tant, si tenim 5-6 dessaladores distribuïdes pel territori, tenir unes canonades que puguis distribuir l'aigua dessalada cap a un punt o un altre també ens aporta aquesta resiliència extra.
Clar, però els malpensats, quan es parla d'aquest projecte, segur que diuen, ostres, potser me l'estan colant, i al final és una altra manera de fer un transvasament encobert.
Sí, a més és cert, perquè quan nosaltres sortim a finals del 23, la primera mesura que proposem és justament és aquesta. I a més, nosaltres parlem d'un corredor a tot el litoral, i això són dos trams d'unió, hi ha com tres grans xarxes i proposem dos trams d'unió d'aquestes tres grans xarxes, però posem molt d'èmfasi també en la unió entre Tarragona i l'ATL, no? L'Aigües Ter Llobregat, i posem molt d'èmfasi perquè en aquell moment, desembre del 23, estem en el pitjor moment de la crisi, de l'última crisi, de l'última sequera, i posem molt d'èmfasi perquè de totes les mesures que hem parlat, si et fixes, totes tenen un període de maduració bastant llarg, és a dir, construir una dessaladora no es fa de nit al dia, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys entre permisos, pressupostos, projecte, execució, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys. Quan parlem de regeneració també trigarem temps, és fer projecte de nou, permisos, projectes, no. Quan parlem d'estalvis, de mesures d'estalvi en l'ús agrícola, trigarà el seu temps, hem de canviar les tècniques de reg, hem de modernitzar canals, són mesures que també són més distribuïdes. En canvi, quan parlàvem de la canonada, parlàvem d'un període de temps molt breu, parlàvem d'entre 8 i 12 mesos, i en 8-12 mesos podríem haver allargat el coixí que teníem a la crisi, i insisteixo, en un moment en què les previsions eren dolentes, estàvem al desembre del 23 i que ens anàvem a poder-nos quedar sense aigua en un període de menys de 12 mesos. Per tant, teníem 8 mesos aquesta connexió, ens hagués donat 45 hectòmetres cúbics més a la zona de l'àrea metropolitana, però de retruc també a la zona del Ter, perquè al final ens abastim del Ter, i per tant ens hagués donat un sospir, un aire, no?, que no teníem en aquell moment.
Parlarem de la regeneració d'aigua amb exemples reals, també de com les ciutats i en especial l'agricultura poden aconseguir aquest objectiu de ser més eficients i, en definitiva, d'utilitzar menys aigua, però ja serà més endavant. Marc Oliva, membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, gràcies per haver-nos resumit aquestes propostes que heu treballat.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant el Quatre Gotes.
El concepte de la nova aigua és aquest que hem cada vegada més nostre, anirà sortint aquí al Quatre Gotes perquè ja ho veieu que està en boca de tothom. Hi ha altres idees que no són tan noves, com que l'aigua de l'Ebre pugui arribar més amunt de la demarcació de Tarragona. Recordareu que el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ens deia que ara mateix, això no està damunt la taula, però avui sí que hem escoltat altres veus que aposten per aquesta idea. I us dic que baixarem aviat a les Terres de l'Ebre, on aquesta lluita en defensa del seu riu no està del tot enterrada. Abans, però, que us ho havia promès, havíem demanat al Joan Pellicer que ens confirmés o ens desmentís un mite al voltant de l'aigua. I a vegades és qüestió de fe. De fet, començàvem entre pèndols buscant pous i us podeu imaginar que no tothom confia en ells a l'hora de buscar aigua. Sí que hem confirmat nosaltres que, com a mínim, el Forja va confiar-hi, va treure'n rendiment, però no m'enredo. Estàvem amb aquesta resolució de la petició que fèiem al Joan Pellicer que ens expliqui un mite, i si és veritat o mentida. No ens parlarà dels saurins, sinó d'aigües miraculoses, o si més no, aquelles a les quals en algun moment se li han atribuït característiques curatives. Joan, quin mite ens vols explicar?
Home, n'hi trobaríem un que fora intermig. guarir les criatures que tenien la tos farina, que deien, amb un blanc en concret, deien, aquest nen té la tos farina, per curar-la ha d'anar a beure aigua de les 7 fonts. Recordem que el 7 és un número màgic que té connotacions esotèriques i tal. I clar, paradoxalment hi ha una part de veritat. En el moment que un nen que estava debilitat, que tenia la tos farina, però que començava a sortir a la tarda, caminava una estona, estava en contacte amb la natura, respirava bé, en condicions higièniques millor, bevia una mica d'aigua i tal, en el període es podia passar dues coses, o que empitjorés i que fins i tot es morís, dissortadament, o que normalment acabava curant-se. I llavors el meu pare recordava que havia vist a la farmàcia de Montblanc que algú li deia... Què li podrien donar al nen per curar la... acabar de curar la tos farina perquè ja ha begut aigua de les 7 fonts? Per tant, és un mite, mig veritat, mig mentida.
Gràcies, Joan. Una creença que trobaríem en molts altres llocs, per exemple, l'aigua miraculosa de Sant Magí de la Brufaganya, que els tarragonins van a buscar encara avui en dia amb carros a més de 60 quilòmetres de distància a la Conca de Barberà i que dona inici a la festa major petita de Tarragona. També l'aigua com a sinònim de benestar, de purificar-se amb les aigües termals que ens han acompanyat des de l'antiguitat.
Quatre gotes.
Ara potser tenim molts altres ingredients, serveis i motivacions a les nostres vides, però històricament és cert que hem estat molt connectats i estretament vinculats amb la presència d'aigua. Vaja, de fet, coneixeu aquella màxima, no? Sense aigua no hi ha vida. I potser també us sona aquest altre lema. Lo riu és vida. En la pròxima cita, territoris, pobles, lluites i aigua, aquí al Quatre Gotes.
Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts un dia més al Guaita que tenim, aquest espai on descobrim el nostre entorn de la mà del nostre biòleg i meteoròleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona. Doncs mira, fa poques setmanes es van començar els col·les, no?
Sí, sí, pues sí.
Avui portem la primera lliçó de geografia d'aquest curs 2025-2026.
A veure, i de què parlarà aquesta lliçó de geografia?
Regions ibèriques.
Depressions ibèriques, què és això? Explica'ns-ho.
Va, et començaré una mica desmuntant el panorama, perquè parlem de depressions, que és una zona còncava, de relleu, enfonsat, etc. O sigui, doncs, Espanya és el segon país d'Europa amb l'altitud mitjana més alta.
Amb l'altitud mitjana més alta, i això són al voltant d'uns...
660 metres sobre el nivell del mar, només superat per Suïssa.
Carai, o sigui, som el segon país d'Europa més alt, podríem dir.
Exacte, més alt. Ara bé, darrere d'aquest territori i d'aquesta alçada s'amaga un territori ple de grans depressions i també zones relativament planes, que avui les posarem en el mateix sac.
Per tant, avui és d'això del que parlarem, eh? No parlarem sí. dels pics més alts, sinó de les zones més baixes.
Exacte, depressions i planícies, que són fruit de la combinació entre les diferents orogènies, pels de l'ESO és allò el procés en què es formen les muntanyes,
vale.
I també l'acció dels grans rius, amb el seu poder erosiu.
Que van creant aquestes zones planes.
Socavant el terreny i van creant les planes i les depressions. A la península Ibèrica podem distingir dues grans depressions o valls.
Quines són aquestes?
La de l'Ebre i la del Guadalquivir.
Dos grans rius.
Dos grans rius. I com a planícies interiors de la península Ibèrica, la gran meseta central, que es divideix a la submeseta nord i a la submeseta sud. A la submeseta nord transita el riu Duero i a la submeseta sud transita el riu Tajo.
Ja ens han sortit tots els rius, eh?
Ja ens han sortit tots els rius. Perquè associem també que depressions, això, van associades als cursos dels rius. Comencem amb la que ens toca més de prop.
Sí, comencem amb la Vall de l'Ebre.
Sí. Mira, la Vall de l'Ebre queda compresa entre els Pirineus, orientats d'est a oest o d'oest a est, depenent per on els miris, si comences per Euskadi o comences pel Cap de Creus, i el sistema ibèric, que té una orientació diferent.
A veure com està orientat.
Té una orientació nord-oest, sud-est.
Vale, en diagonal. Així en diagonal.
En diagonal. Al mig queda com un triangle. Ens fem la idea que queda com una espècie de triangle, no?
I aquest triangle és la Vall de l'Ebre.
Aquest triangle és la Vall de l'Ebre. Que al nord topa amb la part més oriental de la Serralada Cantàbrica, que justament és on neix el riu Ebre, el Tocampó. I acaba desembocant, formant al Mediterrani, formant el delta de l'Ebre.
Aquest espai tan especial, eh?
Sí, jo recomano sempre aquella cançó dels Quicos, que deia que l'Ebro nace en Reynosa y pasa por el Pilar, i aquí en l'Ebre queremos que desemboque en el mar.
Ens veia la classe de geografia allà tota resumida.
Tota resumida. No, us l'he recitat més que cantat, eh? Perquè si no començaria amb temporada malament. Aquesta Vall de l'Ebre té una superfície d'uns 40.000 quilòmetres quadrats.
Déu-n'hi-do.
Una altitud mitjana de 200 metres sobre el nivell del mar. Baixet.
És baixeta, sí, sí, baixeta. Ja estem parlant de depressions, de zones
Exacte.
Baixetes.
Inclou les comunitats de Catalunya, el País Valencià, Aragó, Navarra, La Rioja, Euskadi, Castella i Lleó i Cantàbria. Passa tot això, podríem dir que entren dintre aquesta unitat de terreny. La Vall de l'Ebre va començar a formar-se fa uns 60 milions d'anys.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. A l'inici de l'època que coneixem com el Cenozoic, l'època geològica. Per què? Perquè en aquella època és quan va tenir lloc la orogènia, aquesta formació de muntanyes, que és l'orogènia alpina. Es van formar els Pirineus, es va formar el sistema ibèric. Quan la pluja va començar a transcorrer pels vessants d'aquests dos grans sistemes muntanyosos, va començar a erosionar el terreny, va començar a fer la sedimentació i va començar a formar el que diríem tota la vall del riu Ebre. En aquesta vall tenim un clima mediterrani continentalitzat.
A veure, què vol dir això?
Doncs mira, és un clima que té influència mediterrània perquè està tapat del Cantàbric per la Serralada Cantàbrica, per tant no podem parlar d'un clima atlàntic, sinó parlem d'un clima mediterrani on coincideix l'època càlida i seca a l'estiu, però al ser un terreny interior vol dir que hi ha més diferència de temperatura, hi ha més amplitud tèrmica, és un clima més continental. Hi ha moltes regions centrals, o en part de regió central, és un clima mediterrani continental semiàrid.
Semiàrid.
Perquè tota la regió dels Monegros hi ha llocs que cauen entre 280 i 300 litres per metre quadrat l'any, o inclús algun lloc menys, per tant és precipitació
molt
escassa. Quan cae per sota d'aquests 300 litres per metre quadrat, Lleida té uns 314, 320 de mitjana, doncs per sota ja parlem de climes semiàrids.
I quines ciutats hi tenim en aquesta zona?
Doncs mira, si anem de baix cap a dalt, podríem dir, si anem de l'Ebre cap amunt, anem remuntant com els salmons, hi tenim Tortosa, Lleida, Fraga, Saragossa, Tudela, a Navarra, Logroño, Aro, Calahorra, Aro, o Miranda d'Ebro, ja a la província de Burgos. Són les principals capitals i és una vall on sobretot s'ha desenvolupat el sector agrari.
Amb quins cultius? Què hi tenim allà?
Tenim vinya, evidentment, la Rioja.
Evidentment, clar, sí.
És vinya. Tenim l'olivera, tota la zona del delta, amunt del delta Tortosa, els fruiters a la plana de Lleida, i també el cereal de regadiu i de secà en alguns llocs. Actualment val a dir que amb aquesta implementació del cultiu de regadiu s'ha canviat una miqueta el paradigma, i a vegades ens sorprenem que passem amb el cotxe pels Monegros camí de Saragossa o camí de la Rioja i veiem els aspersors a tota canya
funcionar.
Bueno, són coses que han canviat de l'agricultura.
La mà humana, no?, que vol plantar coses allà on no toca a vegades.
Exacte, el paisatge és que el paisatge és això, el paisatge és els factors geològics que han generat i que desenvolupen el paisatge, els factors biòtics i els factors humans.
Que segons la seva conveniència van
que intervenen. Un altre dels factors humans que ha intervingut en tota aquesta conca de l'Ebre i tota la vall de l'Ebre han estat els embassaments.
Clar, han canviat el curs d'alguns rius, també.
Han canviat el curs d'alguns rius i han modificat la sedimentació. I han fet que, per exemple, zones com el delta de l'Ebre, en vez d'anar avançant, te vagi retrocedint. Per tant, una altra modificació.
I això també faltarà, no?, la flora i la fauna, suposo, del delta.
També hi afectarà la fauna, la fauna del delta. I una cosa molt interessant que ho vam descobrir en un guaita de la temporada passada va ser els monegros i tota la vegetació adaptada que hi ha, curiosament, en aquest clima de sequedat, en aquest clima tan sec, àrid, continental i salí. Perquè és una vall sedimentària, tota la vall de l'Ebre, i no s'acumula sal de mar, sinó que s'acumula guix.
Guix? I d'on ve aquest guix?
De l'escorrentia de les muntanyes, del material de formació de les muntanyes, que amb l'evaporació i emporall forma aquestes estructures. I la vegetació que hi viu se'n diu vegetació gipsòfila, que no és un grup que canti coses mig flamenques, sinó un tipus de vegetació adaptada en aquestes condicions.
Molt bé, doncs ja hem vist la Vall de l'Ebre, saltem a la Vall del Guadalquivir.
Sí, Vall del Guadalquivir, anem cap al sud d'Espanya, al sud de la península, també coneguda per depressió bètica. Per tant, queda compresa entre les serralades bètiques, és allò de bètiques, penibètiques, subbètiques i
sí,
tota la ristra...
Sí, quan estudiàvem geografia,
Quan estudiàvem geografia, i al nord, per una serra també molt particular, que és Sierra Morena. Que Sierra Morena separa la submeseta sud del riu Guadalquivir, de la vall del Guadalquivir. El Guadalquivir neix sobretot a tota la vessant de la Sierra de Cazorla i tota la vessant més occidental de les serralades bètiques i transcorre tot això fins a desembocar a l'Atlàntic, a Doñana, al delta del Guadalquivir, també a les marismes, no? Entre la província de Cádiz i de Huelva. Té una superfície d'uns 35.000 metres quadrats, una longitud en línia recta d'uns 600 quilòmetres i una alçada mitjana de 100 metres sobre el nivell del mar.
Per tant, és una mica més baixeta que la Vall de l'Ebre.
Exacte. I una característica també particular que inclou únicament territori andalús.
Ah, mira, així com la Vall de l'Ebre estava repartida entre diferents comunitats, aquesta, aquí, tota exclusiva pels andalusos.
Exclusiva Andalusia. Aquesta vall també comença a formar-se en el Cenozoic, en aquell període que hem dit abans dels 60 milions d'anys, just coincidint amb l'orogènia alpina, que també fou la responsable de la formació de tot el sistema de serralades bètiques. Que les serralades bètiques comencen a Andalusia i acaben a Mallorca, a Balears. La Serra de Tramuntana també està
també
considerada com una serralada bètica.
Vale.
A partir d'aquí, i com va passar a la Vall de l'Ebre, tots els sediments aportats pel Guadalquivir i els seus afluents van acabar per definir tot el relleu i la sedimentació. La vall presenta un clima mediterrani més atlàntic a l'extrem sud-oest, o sigui, més atlàntic a la més a prop de la desembocadura, amb una variació. Abans hem dit que o no ho hem dit, al Mediterrani, l'època, aquí, al nostre Mediterrani, l'època plujosa és la tardor. Allà, l'època plujosa és l'hivern.
Ah, hi ha un canvi.
Hi ha un canvi. Doncs més continentalitzat al centre i nord-est. S'inclou la famosa paella o sartén d'Espanya.
Que és... A veure, què és això de la sartén d'Espanya?
És el lloc on s'arriben les temperatures més elevades. Al voltant d'Écija, tota aquella zona, fins a màximes que han arribat a superar els 47 graus, com fa uns anys a Montoro, que té el rècord absolut.
Allà ja estem tots bullits, Estem tots bullits.
Tots bullits.
I quines capitals hi ha en aquesta vall del Guadalquivir?
Doncs mira, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén i Linares són les grans capitals de tota aquesta vall. Evidentment, la vall del Guadalquivir també és una vall evidentment agrícola, amb cultius sobretot com l'olivera, allò de aceituneros de Jaén, aceituneros altivos, dime de quins són estos olivos. Doncs això, el cereal i la vinya. perquè la vinya, sobretot a tota la part baixa, a tota la part de Cadis i de Xerès, de la dominació d'origen de Xerès, hi té moltíssima importància també.
Per tant, uns cultius semblants, els de la Vall de l'Ebre?
Semblants, cultius essencialment mediterranis. Tampoc descobrirem
no,
la sopa d'all.
Més o menys tots allà mateix.
Cultivarem kiwis i coses d'aquestes, no, encara clar. Que algun n'hi deu haver-hi, perquè el que dèiem abans de la modificació de... allà, no ben bé a la vall del Guadalquivir, però sí a la zona de Granada i a la zona de tota aquella zona de la banda més marítima de Sierra Nevada, allà tenen molts problemes amb els cultius dels alvocats. Perquè necessiten moltíssima aigua, s'ha posat de moda, i buiden tots els aqüífers de la zona.
Tot pels alvocats.
Sí, sí. Imagina't.
Som-hi amb la Maseta, l'última depressió que ens queda.
Sí. Més que una depressió, és un altiplà.
Un altiplà.
La traducció de Meseta seria altiplà. Es situa al bell mig de la península Ibèrica. Aquest és el que està elevat a una mitjana d'uns 660 metres sobre el nivell del mar, a la mateixa alçada peninsular. No és si per aquí el topògraf de Turno va medir l'alçada allà al cim, aquell que hi ha a la Porta del Sol, i allò val per tot Espanya. Potser ho va fer així, eh? No
ho
descartaria,
sabem, no
tampoc.
I
amb la particularitat que està tancada pràcticament en totes direccions.
Tota l'envoltes,
envoltada. Per què? Està envoltada al nord per la serralada Cantàbrica, per la serralada Ibèrica a l'est, Sierra Morena al sud i les serralades Bètiques al sud-est. Per tant, està completament envoltada. I a més, li posem el sistema central que la divideix en dos.
Per tant, aquí hi ha moltes muntanyes, eh?
Moltes muntanyes.
Tot el cercle i una que la divideix.
I una al mig. És el que la divideix entre la submeseta nord i la submeseta sud. La submeseta nord té una alçada més alta, al voltant d'uns 700 metres sobre el nivell del mar, amb algunes capitals, com per exemple Àvila, que està per sobre dels 1.000 metres sobre el nivell del mar. I veiem neu a l'hivern, allò que ve el reportero de Televisió Espanyola, de Telecinco, i l'envien a Àvila per veure com neva. És normal, tindria més mèrit que l'enviessin a la desembocadura del Guadalquivir.
Clar, que allà segur que no hi neva.
Seria més estrany. La meseta té una superfície, aquí ens anem amb diverses ordres de magnituds per sobre del que parlàvem abans, de 400.000 quilòmetres quadrats.
Aquesta és molt més gran.
Sí. Ocupant les comunitats de Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid i Castella-La Manxa. Els rius Duero i el Tajo i els seus afluents són els que la reguen, les dues mesetes, fins a desembocar a Portugal. Els dos rius, el Duero desemboca cap a la zona de Porto, cap a baix, i el Tajo, sabem que desemboca el gran estuari del Tajo a Lisboa. També recomano fer memòria, perquè vam fer un guaita també precisament d'aquests grans rius, dels grans rius ibèrics i els grans rius que naixien al sistema ibèric i desembocaven al sistema atlàntic. L'origen de la meseta és molt més antic. Es troba l'origen en... Ara ja veuràs, eh? El massís Hespèric.
A veure, què és això del massís Hespèric?
És un massís que es va crear amb l'orogènia de l'Hercinià, el Paleozoic, fa entre 500 i 250 milions d'anys.
Per tant, és més antic que les dues valls de què hem parlat abans.
Oh, i tant, molt més antic. Més tard, el massís va quedar esfondrat per l'erosió del Mesozoic i va passar a convertir-se en un sòcol, en allò que més tard quedaria alterat al Cenozoic, que era l'època on ens trobàvem ara, per l'orogènies alpines, no? L'orogènia alpina va al massís galaico-portuguès, les muntanyes basques, les muntanyes del Lleó, la serralada Cantàbrica, el sistema ibèric, Sierra Morena, i també va provocar que el xoc entre la placa africana contra l'europea formés los Montes de Toledo i el sistema central que hem vist abans.
Per tant, aquí ja ho tenim tot format, ho tenim en aquesta època terciària, no?
Ho tenim ja tot format. I això es veu que és un sistema més antic o de roca més antiga, perquè si les valls anteriors eren envoltades bastant per sediments calcaris, la zona de la meseta són territoris àcids, són territoris granítics. Per tant, és material molt més antic. El clima d'aquesta meseta és bàsicament mediterrani, però continentalitzat. Destaquen els estius calorosos, els hiverns freds, les grans boirades a l'hivern, no ho he dit abans, però de la Vall de l'Ebre també destaquen les boirades a l'hivern,
sí.
I també les tempestes a partir de la primavera. Però aquí tenen un component atlàntic, sobretot a la submeseta nord, molt més marcat que no pas als altres territoris, perquè a l'hivern sobretot a l'hivern, que és l'època plujosa, i a la primavera, venen, són els vents àbregos, els vents que venen del sud-oest, dels fronts atlàntics, que inicien per Galícia, entren per Galícia, i el primer que es troben és la meseta, i allà sí que deixen molta més aigua que la que deixen aquí, un cop ja han travessat tot el territori de la península ibèrica.
Uh-huh. I ja per acabar, quins cultius ens hi destaquen aquí?
Aquí se destaca sobretot el cultiu del cereal. Uh-huh. És el que més s'estén en els terrenys aquells tan grans, no? Tan vastos, que quan llegeix el Quijote ho pots veure, no? Allò de Tierra de Molinos, també.
Exacte.
Però cada cop hi té més protagonisme la vinya. També hi ha regions com tota la Ribera del Duero, que també és molt vitivinícola. I alguns cultius, que també, mira, l'altre dia ho vèiem en un reportatge que feien a la 2, crec que era, del pistatxo.
El pistatxo, ja s'està introduint.
S'està introduint amb molta força el cultiu del pistatxo. També dir que en aquest cas a la submeseta sud és on trobem Madrid capital, que també està elevada a una certa alçada, té tot aquest clima continental més complicadillo, i la rega, un dels afluents del Tajo en aquest cas, que és el Manzanares.
Molt bé, Sergi, doncs avui aquesta classe de geografia on hem descobert les depressions ibèriques.
Exacte.
Gràcies per descobrir-les i les trobem al proper programa.
Fins la propera.
Tengo la costumbre de disimular. Me pasa que contigo ya no puedo. Hace 10 minutos que te vi llegar. No sé ni tu nombre y ya te quiero. Bajo de la mesa busco tu Instagram. Dejaste a tu novio en enero, veo. Así que voy para abajo y le disparo un like a una foto vieja de tu perro. Dime, solo dime cómo hablarte. Quiero darte más de dos besos. Quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de mil planes, pero no sé por dónde empezar. Quizás podría cenar en el coche o pasear por barra hasta las 12. Tengo más de mil planes, pero no sé por dónde empezar. Tal vez puedas ayudarme a decirme cómo hablarte. Quiero y puedo perderme un poco por ahí. Como dijeron en Pokémon, yo te elijo a ti. Escribí un disco entero desde el día en que te vi. Si te digo te quiero, tal vez dirás que sí. Dame una oportunidad para presentarme. Si sales de la uni yo voy a buscarte. Y si trabajas yo me quedo hasta tarde. Dime, solo dime cómo hablarte. Quiero darte más de dos besos. Si me muero, muero porque creo que vas a invitar a una última copa en tu velero. Quiero montarme en tu velero. Quiero darte más de dos besos. Quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de mil planes, pero no sé por dónde empezar. Quizás por ir a cenar en el coche o pasear por barra hasta la estrella. Tengo más. No sé por dónde empezar. Tal vez puedas ayudarme a decirme cómo hablarte.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala, sempre al teu costat amb la millor música.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a L'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de L'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa.